Les notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
Sancionen l'extresorer de la Cala per la independència, Ramon González, pel tall de trànsit a l'AP7 del 3 d'octubre.
La portada.
El Departament d'Interior li ha comunicat l'obertura d'un procediment sancionador com a presumpte responsable d'organitzar la concentració a l'autopista al seu pas per l'Ametlla de Mar durant l'aturada de País. Francesc Callau.
La denúncia se li ha expedit perquè el consideren promotor del tall de la AP7 en els dos sentits de la marxa i es considera una infracció per l'afectació que va suposar el trànsit amb retencions d'in fins a 4 quilòmetres. González ha anunciat que presentarà al·legacions i que la sanció està en mans dels serveis jurídics de l'Assemblea Nacional Catalana.
La sanció esta ve per presumptament organitzar els talls d'autopista. En aquest cas, lo d'organitzar no és massa cert, però innegablement estava. I ja veurem, de fet, ja m'imaginava que quan van haver les identificacions i jo mateix me vaig oferir a identificar-me, doncs ja m'imaginava que algú hi hauria, però clar, en aquell moment vaig considerar que era el que havia de fer. Jo sóc membre de ple dret d'Assemblea Nacional Catalana i he estat càrrec d'Assemblea Nacional Catalana i per tant l'Assemblea, els membres, mos garantitza una cobertura jurídica i més m'estimava en vez de cas caure jo que vinguessin a per mi, que no pas que anessin per qualsevol dels altres que estaven allí en mi.
La sanció anunciada és de 200 euros, que en el cas que s'hagués d'abonar es faria mitjançant la caixa de resistència. L'extresorer de l'ANC local és el tercer membre en rebre la notificació d'un expedient sancionado pel 3 d'octubre a les Terres de l'Ebre. També l'han rebuda els exmembres del Secretariat Nacional, Irene Negre i Joan Esteve Guillaumet.
L'AMPA de l'Escola Sant Jordi impulsa un projecte de millora dels espais exteriors de l'escola. L'objectiu és convertir el pati en un espai harmònic i saludable on hi predominin els espais naturals i on s'hi puguin dur a terme una educació integral. Laia Oltra.
La nova directiva de l'Associació de Mares i Pares, juntament amb la col·laboració del Consell Escolar i de l'Ajuntament, està treballant amb un projecte de millora que pretén, per una banda, millorar aspectes tècnics del pati i, per l'altra, oferir noves activitats lúdiques i formatives a l'espai exterior de l'escola. Entre les actuacions destaca el canvi dels drenatges del pati per solucionar l'acumulació d'aigua de la pluja, el canvi del sistema de reig i la plantada d'arbres perquè hi hagi més ombres. A més, també es volen aprofitar les zones pavimentades per introduir nous jocs i pintar i decorar murs i parets. Míriam Olmedo i Anna Martínez són membres de l'AMPA.
Consisteix en naturalitzar el pati, en fer diversos jocs per a que els nens recuperin jocs tradicionals.
Primer que tot vam analitzar això, el que veiem que podia faltar, no, al pati, i sobretot el que veiem era que hi havia un greu problema de drenatge quan plou, que s'embassa, doncs això, el drenatge dels patis, un sistema de rec per totes les arbres i plantes que volem plantar per naturalitzar una mica el pati, que sigui una mica més fresc, més verd, i després això, que hi hagi un més ventall de jocs perquè els nens tinguin més diversitat i evitar conflictes. El que volem és que hi ha molts conflictes ara al pati, intentar resoldre'ls amb, doncs això, amb que tinguin més possibilitats de joc.
Després, aprofitant els muros, no, el que dèiem abans, doncs, bueno, hem fet una sèrie de temàtiques que puguin sortir fora a fer l'aula, a estudiar, no? O sigui, és com traure l'aula fora al pati.
I per últim, només, sobretot, donar les gràcies a l'equip directiu de l'escola, que s'ha implicat molt amb el projecte de millora, i a l'Ajuntament.
I bueno, els que ho faran possible, no?
El projecte està en ple desenvolupament, però ja s'han dut a terme algunes actuacions com la creació d'un hort o s'han introduït nous elements lúdics com els pneumàtics i també s'ha fet una zona lúdica al menjador escolar. En breu s'iniciarà la decoració de les parets i es pintaran jocs tradicionals al terra.
I seguim a l'Escola Sant Jordi perquè des d'aquest curs escolars forma part de la xarxa de competències bàsiques, una xarxa on es mostren els projectes educatius, les activitats competencials i els models d'autoavaluació elaborats per diferents centres del país. Per integrar-se, l'escola ha escollit dos projectes representatius que es desenvolupen aquest curs. Un és el projecte Dofins, que es fa a l'aula de P3C, on es treballa el model de grups cooperatius i heterogenis, i l'altre és el projecte Volcans, que es desenvolupa a primer A per aprendre a fer una lectura compartida generant curiositats entre l'alumnat. Joana Ferrer és la cap d'estudis de l'Escola Sant Jordi.
Enguany hem començat la formació a nivell de centre i ens hem decidit per dos projectes, un a nivell d'infantil i un a nivell de primària, perquè són també dues maneres una mica diferents de treballar els projectes. El treball de la xarxa de competències bàsiques d'aquest curs 17-18 és el treball per projectes. Quan anem nosaltres a la formació tenim unes orientacions i unes conferències sobre com treballar-ho, que després portem a terme a les aules i entre tots fem una mica de debat pedagògic de si és aquest el camí que volem seguir o no. I amb això estem, portant a terme aquests projectes i parlant una mica a veure com volem evolucionar la nostra escola, com hauria d'anar evolucionant per a poder millorar.
Per dur a terme aquests diferents projectes, l'escola disposa d'un equip impulsor format per 10 mestres i dues coordinadores, totes elles dones de les diferents línies educatives. L'objectiu final de participar a la xarxa de competències bàsiques és millorar la pràctica educativa del Centre d'Infantil i Primària de l'Ametlla de Mar. Canviem d'assumpte. El projecte Delta Life Lagoon tanca 8 anys d'estudis i treballs, deixant com a llegat 200 hectàrees d'aiguamolls restaurades i la creació de 62 de noves a l'entorn de les llacunes litorals de la Tancada i l'Alfacada al Delta de l'Ebre.
Les notícies.
Uns espais que s'han recuperat eliminant infraestructures com línies elèctriques o antigues i piscifactories abandonades, i que han suposat una inversió de 3 milions d'euros, la meitat a càrrec de fons europeus i l'altra de la Generalitat. Es tracta del projecte de major envergadura fins a aquest moment destinat a restaurar les llacunes i els seus entorns, considerats com a hàbitats prioritaris per les autoritats comunitàries. Carles Ibáñez és el responsable del programa d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA.
Hem d'aconseguir espais, diguéssim, amb poca pertorbació humana, perquè hi ha espècies i hàbitats que necessiten poc d'impacte, però després els nous espais, sobretot, que poguéssim guanyar una part d'aquests nous espais, se poden dedicar més a l'ús públic i també aprofitar per seduir, no, a la població del valor d'aquestes zones humides, que puguen disfrutar-ho, perquè d'alguna manera això és també una inversió de futur perquè hi hagi més recolzament social i polític per aconseguir nous projectes de restauració.
Les noves àrees permetran garantir millor la protecció de la biodiversitat del Delta, però al mateix temps podran suposar un element de dinamització turística sostenible i per aportar valor afegit al territori. I acabem explicant-los que sota el lema Sigues més feliç que unes pasques i vine a donar sang per Setmana Santa, el Banc de Sang i Teixits farà parada aquesta tarda a l'Ametlla de Mar des de les 5 i fins a les 9 de la nit al Casal d'Avis. La campanya coincideix en un moment en què les donacions baixen per la Setmana Santa, però les necessitats dels hospitals es mantenen.
L'actualitat segueix a la cala rtb.cat.